va dir explicar, la Pilar va dir que ha baixat la cosa, la intensitat, home, eh? Ja sí? No és com abans, eh? No, 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 no.
Nosaltres sempre s'ha agradat el sexe, eh? Vull dir, no, no, tampoc no farem escarfalls. Evidentment no practiquem com abans, perquè l'edat també té el seu pes, i al final un orgasme gastronòmic a vegades et funciona igual, eh?
Vull dir que,
quan més avances, però és veritat que en aquest terreny ens vam entendre de seguida i ens vam divertir de seguida, perquè el Robert és molt cachondo i a mi m'agrada molt també la broma. La broma en aquest terreny horitzontal m'agrada molt, divertir-se, disfressar-se, fer tonteries i posar-li musiqueta, allò ho hem fet, tot, ho hem fet tot, eh? I ens hem divertit molt, per tant ens vam entendre. Jo crec que per una parella entendre's en aquest terreny és realment important.
Has arribat a trencar 4 llits, sí, però també una banyera d'hotel. Em pots explicar com es trenca una banyera d'hotel?
La banyera va ser quan ens vam casar. Ens vam casar al Palace i havien arreglat la suite reial. Vam tenir un reial polvo a la suite reial.
Molta
broma, eh? I jugant a la banyera, no sé què caram va fer el Robert, que va trencar un tros de marbre. I la inaugurava.
Pues escolta, no estava tan ben fet.
No estava tan ben fet. Bueno. Va acabar menys. Sí, però escolta, ens disfressen,
el tros de marbre...
Sí, això per trencar allò, s'ha de tenir molta força.
Imagina,
eh?
Quin cop de penis.
Ha de ser una vestida bèstia, eh?
Sí, sí, però es disfressen també, eh? Sí, bueno, claro. La pregunta rap... Llàstima que no l'han recollit.
Clar, la llàstima és...
De què us disfresseu?
Clar,
la farmera, de què? De què? Bueno, escolta'm. Sí, però... I ahir amb el Late Show del Marc Giró va estar Víctor Manuel.
Ah?
Saps que està de promoció, Víctor Manuel? Ha tret com un llibre amb cançons i cançonetes. Mira, Cailà. Ella diu que escolta la ràdio, que escolta les tertúlies, però quan està fart ja es posa un altre tipus de ràdio de emissora.
RAC 105?
No.
Amb el Codina?
No, escolta.
Cuando de repente estoy escuchando una tertulia de esas muy espesas...
Pues eso, ya sí.
Ya sabes, ¿no? Y de repente, cuando me saturo mucho, pongo China FM y estoy... Porque no hablan nada en español.
Claro.
Y... Todo es en chino mandarín y no me entero de nada, claro.
¿Y eso se busca normal, la China
sí,
FM?
Sí, das China FM y aparece... Hay una emisora en Madrid desde hace 15 años y es una emisora muy...
¿Y a ti te relaja eso?
Me desconecta.
Te desconecta.
De la realidad.
De la realidad.
China FM.
China FM, no ho havia sentit mai. Està celebrant el seu 75è aniversari, sí, amb un espectacle que es titula La vida en canciones,
sí,
que l'està portant per diferents escenaris de l'estat espanyol i on repassa els seus grans èxits.
Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novedad.
Jo pensava dir que... Estem fent la promoció.
Pensant, ara m'estava imaginant el senyor Buigas a punt de sexe, disfressat.
Sí.
Caram, quina imatge.
Sí, perquè sí, vostè, senyor Buigas...
Disfressat amb mitjons i...
Està maco, el senyor Buigas.
Sí, amb uns calçotets plens d'imatges d'emoticones.
Sí.
Són ganes d'imaginar, també.
Sí, sí, sí. Bé, aquestes coses que es fan.
Bueno, aquesta nit, 50 ombres a Grey.
Ah, sí, a don?
A TV3.
Ah, què dius?
Després del Bojos per Molière, perquè com no n'hi has d'una franca tampoc, llavors continua allò... en obert.
Però estan, s'estan fent càstings?
Sí, s'estan fent càstings.
Per buscar un relleu.
Sí, sí,
i qui són?
Doncs van fer una sèrie de càstings dimecres i dijous.
I què?
I saps qui va estar fent allà de... els pilots.
Hi ha anat moltíssima gent, eh?
No, però de pilot, allà que fan l'entrevista.
Sí, sí.
Sebastià Darbó. Què, Sebastià?
Sí.
Van trucar, et van trucar per estar, sí, per seure allà i que doncs el que li fan la prova...
No per presentar.
No.
Com entrevistat.
Com entrevistat, sí, per fer la prova. I doncs va passar primer un, després l'altre, i van fer... Com va anar això?
Bé, quan ho emeten, això?
No, perquè com treballes també per la productora, doncs...
Doncs avui, tercer capítol de Bojos per Molière.
Sí, a veure si t'agrada, Toni, a veure si t'enganxa.
A veure si avui entenem una mica més la història de què va. Gràcies, Rocco.
Fins demà.
En un minut i mig resolem l'enigma d'avui, l'enigma de... el cotxe de Tesla.
RAC 1. Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs vinga, anem a resoldre l'enigma d'avui, l'enigma herbós, amb la velocitat d'aquest... No, de la distància, era, no? De la,
sí,
a quina cotxe? Distància de la Terra està el cotxe Tesla?
Doncs us donàvem, recordeu, que avui, tal dia com avui de 2018, es va enviar aquest cotxe a l'espai, i us preguntem això, quina distància està de la Terra, i us donàvem quatre opcions. L'opció A era 110 milions de quilòmetres, l'opció B 220 milions de quilòmetres, l'opció C 330 i l'opció D 440. I la resposta correcta és la C, 330 milions de quilòmetres. Per ser exactes, està 327,6 milions de quilòmetres de la Terra.
Pensa que aquesta música és en bucle.
Sí, en bucle sense parar, durant 5 anys.
Que són en bucle.
Home, no. Molt millor que sonés ai, Cisco, ai, Cisco.
No.
Home,
sense parar.
Doncs, i està a 450 milions de quilòmetres de Mart. Abans que deies la velocitat, va a 27.000 quilòmetres per hora,
Ni el veus, ni el veus.
O sigui, ni el veuries
passar. No hi ha temps ni a fer l'anunci del Grappa.
I...
Grappa!
Si algú té curiositat...
Que no sembla que parlem.
Sí, perquè
ja fa... Grappa!
Si teniu curiositat per saber on és en cada moment, hi ha una web que es diu Where is Roadster, perquè és un Tesla Roadster, doncs www.whereisroadster.com podeu saber exactament on, per on para el, aquest no Tesla que es va enviar a l'espai.
Ah, podria ser que estigués aturat una superilla d'aquestes. Super. Còstica.
En principi no hi ha superilles a l'espai, per tant... No,
supersòniques.
Per tant, opció C és la correcta, 330 milions de quilòmetres. Avui hem rebut 616 mails, 616, i d'aquests 340 9 han encertat. Per tant, avui déu-n'hi-do, al marge d'equivocacions, 349 encertants. Senyor Buigas, va, un número de l'1 al 349.
257.
257, perfecte.
Demà parlem de transformació del planeta, Canvi climàtic i més. Demà ho veurà. No avanço més perquè vostè, si no, m'aixafa els enigmes.
I ho fa justament demà, que entro en una onada de fred, que el canvi climàtic ni està ni se l'espera. Noi, molt felicito, molt ben triat.
Vinga, ja tenim el nom del guanyador, és Àlex Gil Proaño, i simplement ens ha posat C a l'assumpte, a dintre del mail posa C, i a sota Àlex Gil, vull dir, ja està.
Marta Cailà, gràcies. Gràcies, Dani Arbós. 4 de la tarda, 8 minuts. Entrem de ple amb l'actualitat del dia, que no és altra, o passa, evidentment, per Turquia, Míriam Díaz.
Sí, perquè s'està intensificant la recerca de supervivents i víctimes sota les runes de Turquia i també al nord de Síria. Aquest potent terratrèmol de magnitud 7,8 d'aquesta matinada, la frontera entre els dos països, que ha deixat, de moment i segons l'últim balanç, més de 2.300 morts. També uns 6.500 ferits, però ja es preveu que les xifres aniran augmentant. De fet, ja ho ha fet durant tot el dia. Perquè us en feu una idea, el terratrèmol s'ha produït en una zona on hi passen tres falles i només a 18 quilòmetres de profunditat. Per tant, ha estat molt devastador. S'ha notat a 450 quilòmetres a la rodona, a una desena de països, i el so a l'exterior ha estat així. aquest àudio durava 37 segons. Imagina't, 37 segons amb aquesta intensitat. De fet, els geòlegs han calculat que ha alliberat una energia similar a l'explosió d'1,2 milions de tones de TNT. Aquest terratrèmol és un dels més forts que s'han viscut mai al continent europeu i ha tingut múltiples rèpliques. De fet, algunes pot considerar també un altre terratrèmol, perquè hi ha hagut dues de magnitud 7,5 aquest migdia en plenes tasques de rescat. El govern calcula que s'han esfondrat més de 2.800 edificis, entre ells el castell de Gaziantep, que està construït fa 1.700 anys, utilitzat ja pels romans, també els bizantins, i patrimoni de la UNESCO. S'han suspès les classes, les competicions esportives i alguns aeroports s'han tancat pels desperfectes a les infraestructures. Turquia ja ha demanat tota l'ajuda internacional que es pugui. De fet, ha sortit el president Recep Tayyip Erdogan parlant de gran catàstrofe.
Ens ha sacsejat el terratrèmol més gran després del terratrèmol d'Erzincan del 1939, el pitjor que s'ha viscut en 11 segles. L'epicentre del terratrèmol s'ha localitzat al districte de Pazargik, a la ciutat de Kahramanmaraş.
A Síria, la ciutadella d'Alep, que és, recordem, és patrimoni de la humanitat de la UNESCO, també ha quedat afectada pel sisme, i el mateix ha passat amb la ciutat monumental de Palmira, on ha caigut tot el minaret d'una gran mesquita. Desenes de països han començat ja a mobilitzar personal especialitzat i ajuda humanitària urgent. L'estat espanyol, per exemple, ha activat la UME i també l'equip de resposta immediata de la Comunitat de Madrid.
Gràcies, Míriam. Intentarem establir comunicació amb el corresponsal de La Vanguardia a Turquia, amb el Jordi Joan Baños, però a hores d'ara és impossible. Per tant, canviem de qüestió, anem amb una altra de les temàtiques del dia, i és que el Partit Socialista Obrer Espanyol ha tirat pel dret i ha registrat aquest migdia al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí.
Exacte, finalment l'ha presentat en solitari, sense pactar-la amb el seu soci de Podem. La principal discrepància se centra, doncs, en el fet de si el consentiment queda afectat o no en el nou text. El PSOE diu que no toquen la qüestió del consentiment i Podem entén que sí. Escoltem la secretària d'Acció Institucional de Podem, Maria Teresa Pérez, i el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
Nos parece totalmente incomprensible y nos preocupa que con los votos del Partido Popular quieran volver al Código Penal de la Manada cuando tenían que ser las víctimas las que demostraran si se habían resistido lo suficiente y cuando se ponía la violencia y la intimidación en el centro de la norma. Tenían propuestas que protegían el consentimiento y lo cierto es que han preferido hacer una propuesta unilateralmente que pretende volver al Código Penal de la Manada.
Les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales.
Bé, anem a posar una mica de llum a aquest debat, a aquest enfrontament dins el govern entre Podemos i el Partit Socialista Obrer Espanyol. Saludem a aquesta hora l'Arnau Mañé. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, qui té raó, o dient-ho d'una altra manera, com quedarà aquest text que ara proposa el Partit Socialista i que recull la llei que va impulsar la ministra Montero de Podemos?
Sí, la llei del només sí és sí, el text socialista, la lletra petita, per entendre'ns, no canvia ni una paraula del paràgraf que fa referència al consentiment. Ara parlàveu, no?, que el gran tema de debat és el consentiment. Això no és interpretable, per tant, aquí no té raó ni un ni l'altre, és a dir, el consentiment no es toca, el paràgraf aquest. El tema, però, és que la reforma del PSOE incorpora una necessitat de demostrar que hi va haver violència o intimidació per calibrar llavors el grau de violència. A partir d'aquí, doncs bé, cada un escombra cap a casa seva. El PSOE creu que això no és tocar el consentiment, més ben dit, i des d'Unides Podem consideren que sí, que com que la víctima o la presumpta víctima ha de demostrar que hi va haver violència i intimidació, o intimidació, més ben dit, aquí sí que s'activa o es reactiva aquell calvari provatiu, que algú parlava en aquests termes, que sí que pretenia o sí que tenia la llei anterior. Per tant, aquí una mica és un tema d'interpretació. Uns diuen que no, que el PSOE no toca aquesta part del Codi Penal, que no toca el consentiment, i és veritat, perquè no ho fa, això no és interpretable, no toca el paràgraf de consentiment, però sí que hi afegeix aquest nou paràgraf on inclou la violència i la intimidació. Mm.
Segons Podem, el text que ha presentat el PSOE és la mateixa proposta que la del PP. És així o no és així?
No és ben bé així. Sí que és veritat que es pot equiparar, perquè és veritat que es recuperen les penes del text que aprovava o que impulsava el PP en el seu moment i que de fet va aprovar el PP. Les penes són similars o són pràcticament idèntiques a les de llavors, però el text en si recull moltes més coses que aquella reforma del PP o aquell text antic. Per tant, si ens cenyim directament a la realitat, o no sé si li podem dir així, però si ens cenyim als fets, no és el mateix text, ni molt menys el del PP en aquell moment, que el que ara pretén aprovar el PSOE.
Aleshores, la pregunta és, si el text no es toca, per què Podem no hi dona suport, no hi està d'acord?
Doncs per
perquè el seu text no es toca.
No es toca pel que fa al consentiment. El paràgraf aquest, però sí que s'hi afegeix altres coses que, per tant, segons Podem, desequilibren aquesta importància que tenia fins ara el consentiment. És a dir, és això que us comentava. Des de Podem consideren que sí que afecta el consentiment i que recupera la necessitat o l'obligació de revictimitzar la persona, normalment les dones, a demostrar que sí que hi va violència, que sí que es va resistir. Aquí és un tema d'interpretació. De fet, ha sigut sempre aquest el problema. Interpretació dels jutges de la llei del només sí és sí, que des del Ministeri d'Igualtat continuen pensant que és bona i que el problema ve de la interpretació dels jutges, interpretació d'Unides Podem, interpretació del PSOE i interpretació de què és ben bé o en quina importància se li dona el consentiment en aquesta nova llei, en aquesta nova reforma.
Bueno, parlant d'interpretacions, avui hem conegut l'audiència, la sentència de l'Audiència de Navarra, que ha descartat rebaixar la pena de 15 anys de presó a un dels 5 condemnats de la manada que van violar, recordem, una noia als Sanferminis del 2016. El tribunal considera que amb la llei del només sí és sí, la pena encaixa perfectament amb la nova legislació i per això rebutja el recurs presentat pel condemnat. Això vol dir, és a dir, la pregunta que ens fem és si això vol dir que realment depèn només de la interpretació de cada jutge, amb el que quedarien retratats, per variar, un grapat de jutges, i suposo que alguna jutgessa, que han rebaixat les penes de gent que hauria de continuar a la presó.
Sí, evidentment. I això un expert en justícia, segur que Ernesto Kaiser t'ho pot explicar millor. Evidentment la justícia forma part o es basa en una interpretació del jutge. Què passa? Que evidentment, per exemple, amb la llei del només sí és sí, dic al Ministeri d'Igualtat, però en general tot el govern espanyol, que a les últimes setmanes ha admès que hi ha problemes en aquesta llei del només sí és sí, el govern espanyol va confiar que hi hauria una interpretació concreta dels jutges, de la judicatura espanyola en general. S'han trobat i han admès que no ha estat així i que la interpretació que han fet ha estat diferent de la que ells preveien. Per tant, sí, depèn únicament de la interpretació dels jutges. Què passa? Què vol fer ara el PSOE? O com a mínim això és el que explica. Doncs limitar una mica o limitar tot el que puguin i especificar ben bé com han de fer la interpretació dels jutges. O més ben dit, estrenya la interpretació dels jutges i especificar molt bé cada pena relacionada amb quins fets va. Cosa que vol dir que, i ho admeten fons del Ministeri de Justícia especialment, que fins ara la llei del sí és sí, la llei del només sí és sí, deixava l'aire segons quines interpretacions.
Molt bé. Jo hi ha coses que no m'explico, perquè, no m'explico, és a dir, quina justícia aplica un jutge, per molt que interpretin la llei, quina justícia està aplicant un jutge a una persona condemnada per violació X anys, i que agafant la interpretació tal com tu expliques i tal com hem anat sabent, segons la seva interpretació, aquest magistrat va i rebaixa la pena. Quina justícia és aquesta? Quina interpretació és aquesta? I després, vull dir, serà jutge, però bueno, també és una persona, no? O les víctimes, el jutge ni se li passen pel cap. És que hi ha coses que a mi em semblen al·lucinants. O sigui, per molt que em defensin els jutges. O sigui, no ho entenc. No ho entenc. No ho he entès des del primer moment. I no ho segueixo entenent. I més avui, quan, repeteixo, hi ha aquesta resolució de l'Audiència de Navarra que descarta rebaixar la pena de 15 anys. Per què? Per la interpretació. I això què vol dir? Que hi ha d'altres jutges que ho interpreten a la baixa, que algun dia m'ho expliquin per què ho interpreten a la baixa. Perquè si només és una qüestió política per tocar allò que no sona al govern i a Podemos, diu molt poc en favor d'ells. I després, repeteixo, no es pensa en la víctima, ni en les persones que han patit aquestes salvatjades. Però bé, el món de la justícia, escolta, millor, tal com em va dir, recordo, un advocat, ni t'hi acostis.
No. I que no t'hi facin acostar, que això és el més important.
Exacte. Malauradament, molts s'hi han d'acostar per tercers, com és el cas. Però, si pot ser, no, ni t'hi acostis. Perquè sempre saps com comença, però mai saps, a criteri d'un jutge o una jutgessa, com acaba. Arnau Mañé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona
tarda. Adéu-siau. Bé, anem amb el que ha estat el fitxatge estrella d'avui. Jo he hagut d'anar a internet a mirar si estàvem parlant del mateix, i he vist que sí, estem parlant del conegudíssim... bueno, de l'intèrpret d'aquesta cançó. Sí.
Aunque venga Berlusconi y aunque venga Tony Blair... Aunque venga Berlusconi y aunque venga Tony Blair, que se vayan todos juntos y se lleven al PP. Que se vayan todos juntos y se lleven al PP. Aunque venga Berlusconi y aunque venga Tony Blair.
Aquest senyor que canta, qui és?
És Lluís Rebell, per qui no el conegui.
Encara es diu?
Sí, és l'excandidat dels Comuns
fa molt temps que no el veia
a la Generalitat, l'any 2015. Eren Catalunya sí que es pot, molt crec bé. Que es deien, el partit. També va ser president durant molts anys de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
Partit Catalunya, que
sembla que es deia, sí que es pot
fer pitjor.
I es va poder veure.
Es va poder. Però bé, no, està bé repescar gent jove i sàvia nova que és el ventall electoral, cada cop gent més jove, amb il·lusió i amb ganes.
Doncs notícia que ha avançat aquest matí en Basté, el món a RAC1. A les 12 han sortit tant Collboni com en Rebell a fer la presentació.
La gent no hi cabia, els periodistes s'han muntagat a la porta i ha quedat... Han tingut que posar uns altaveus per seguir la roda de premsa fora.
El pacte és que si Rebell, si Jaume Collboni és alcalde, Rebell serà tinent d'alcalde de Pla de Barris i Participació Ciutadana. Encara no té posició definida a la llista, però ja li han dit que estarà en els primers llocs.
Que no pateixi, que el col·locaran.
Sí. Rebell diu que va dir el sí a Collboni per motius com aquest.
I aquests reptes, que són extremadament complexos, extremadament difícils, necessiten sustentar-se sobre quelcom que jo crec que és identificatiu de les tradicions dels governs progressistes i de les forces d'esquerres d'aquesta ciutat, que és la cohesió social. Els canvis que ha d'afrontar Barcelona són impensables sense teixir, per dir-ho d'alguna manera, un nou contracte social a la ciutat.
I Collboni doncs, ha valorat la trajectòria política i associativa de Rebell.
Units, estic convençut que construirem doncs, la Barcelona que volem, la Barcelona del futur, sense haver de tornar a les fórmules del passat, a les quals alguns ens volen tornar. El PSC és el partit que ha transformat més aquesta ciutat des d'una òptica progressista i ho continuarà fent en aquesta nova etapa. El PSC és el partit central de Catalunya.
I te digo una cosa, con Lluís Rebell... El millor fitxatge, con Rapel, el millor fitxatge que podia fer el socialista. Sí, sí. No, jugada maestra.
Aquest matí, quan el Basté, el que li ha donat, o sigui, una mena de...
Ha generat expectació.
De pompa.
Un fitxatge. Bueno, d'aquí estem parlant. Sí. I, realment, quan ha dit el nom, sí que m'ha generat una il·lusió.
I com t'has quedat?
Total.
Con el cul en tanga.
M'he quedat que he anat a internet perquè no pensava que parlàvem d'un altre, però no, he vist que...
Pensava
que era un altre Rebell.
Tu t'has quedat con el cul en tanga, però lo independentista
no.
Más...
Han quedat garrotiat.
El Lluís Rebell va lluitar molt perquè, perquè no se fes el referèndum. Perquè no se fes el referèndum de la independència. Sí, hombre, escolta lo que deia.
A 3 mesos de la data anunciada pel referèndum, encara no sabem res sobre el cens. No sabem res sobre la normativa que empararà aquesta convocatòria, no sabem res sobre les garanties que revestirà, sobre l'autoritat electoral que la regirà, ni sobre la imparcialitat i l'equilibri en el desenvolupament d'aquesta convocatòria. Per tant, hi ha fortes sospites en l'opinió pública de que el 1 d'octubre pot haver moltes coses, però difícilment que alguna cosa que s'anomeni un referèndum.
El Lluís Rebell ha estat sempre un defensor de l'estat de dret i en contra de la ruptura con España y con el Estat, mira, mira també lo
però
que
és que com que l'Estat està reaccionant com el perro de l'hortelano que sí. ni come ni deja comer, sí. llavors mentrestant l'altre què?
Doncs hem de seguir bregant i hem de seguir treballant per obtenir-ho, perquè de totes maneres o bé s'arriba a negociar amb l'Estat espanyol o ni referèndum, ni independència, ni res. És que estem en un debat en què volem parlar i resoldre els temes de la independència sense haver assolit la sobirania. El valor d'un referèndum...
És que es tracta
valor...
d'això.
Bueno, no sempre ha estat tan beligerant amb la independència de Catalunya ni amb referèndums, perquè ves per on aquest matí, escoltant alguns documents d'aquests, quan repasses la història, el que seria la maroteca, la discoteca de la ràdio, hem trobat aquest document de...
No pot ser.
De Lluís Rapel... de Lluís Rabell.
Rapel.
No, Rapel. 2014, quan va començar el procés.
Ah, sí? I què deia?
Que és molt potent, que és la de reivindicar el dret d'autodeterminació, el dret a la consulta, l'exigència d'aquesta consulta democràtica, el fet de que aquesta consulta ha de basar-se o ha d'encaminar el poble de Catalunya a la Constitució d'un estat democràtic propi, d'un estat republicà propi, perquè molta gent que pensem o que ve d'una tradició federalista, és a dir, de pensar que la manera més coherent i lògica de resoldre la realitat de la península ibèrica seria una forma de sobirania i de projectes compartits, és a dir, una forma de federal o confederal, però naturalment aquesta possibilitat depèn de la capacitat dels pobles d'afirmar-se lliurement. I en aquest sentit, probablement el camí d'una federació passa necessàriament per l'exercici de la independència, és a dir, per un exercici de ruptura amb l'Estat espanyol. Aquí hi ha gent independentista, gent de cultura i de tradició federalista, gent com jo que vaig votar sí el 9 de novembre.
Fixa't.
Però este és el mateix d'abans?
Bé, després us pregunteu per què sóc tan escèptic amb el món de la política. El mateix, el del 2014, que després el del 2017. Mateixa persona, però canviat radicalment, amb 180 graus. En 3 anys, canviat l'opinió. I aquest és el fitxatge estrella. Bé, més coses. Parlem d'hipoteques, que potser aquest tema ens ocuparà més l'interès de la tarda,
sí.
No segons quines candidatures polítiques. Els consumidors avui doncs han donat un toc d'atenció perquè les hipoteques no paren de créixer i el ritme que anem, potser aquí no hi haurà ningú que pugui pagar-les.
Sí, sobretot perquè aquests últims dies han tingut resultats dels bancs i han tingut doncs aquests beneficis milionaris que han indignat a més d'un, i els consumidors diuen que mentre la banca té aquests guanys milionaris deuen milions d'euros als hipotecats que no tornen per una paràlisi judicial. En concret, parlen de més de 17.000 milions d'euros als clients en concepte de clàusules terra. El president de DICAE, Manuel Pardos, assegura que el 97% de casos dels últims 10 anys s'ha donat la raó al client, però ara mateix s'acumulen als jutjats, atenció, 200.000 demandes sense resoldre. Per això Pardos ha demanat la intervenció de competència.
Hemos creído que es el momento de ver las cuentas de verdad de la banca, con independencia de los beneficios o no, para que no nos digan que queremos, los consumidores no quieren robarle beneficios a la banca. La banca les debe en estos momentos y ahora veremos los números. Por ejemplo, en cláusula suelo, unos 17.500 millones mínimo.
També ha dit que el protocol aquest firmat entre la banca i el govern espanyol per poder ajudar doncs els hipotecats que tenen problemes, no?, per poder pagar degut a la inflació, ha dit que és un autèntic frau. Diu que l'aplicació és voluntària i que no s'està informant de quants clients s'han pogut acollir o no a la mesura. Diu que només està servint per allargar hipoteques fins a l'infinit.
Això, mira, això de l'economia són quatre coses. Per vegades els veig perduts de collons. Perquè amb això ve aquell, com es diu aquell, el Gonzalo Niño Martín. Que us ve aquí fotre, es fot un rotllo, es fot un rotllo.
Com que Gonzalo Niño Martín?
Que creu tots iguana, siguana, aneu dient siguana, se'n va,
us
deuen riure de vosaltres, i què passa?
Què ha dit Gonzalo Niño Martín? Què és aquesta barreja? O sigui, ha fet una barreja.
És igual, és que és igual.
Gonzalo Bernardos.
No tenen ni idea.
Santiago Niño Becerra.
Tampoc no tenen ni idea. I el Martín tampoc.
Sala i Martín.
El Sala i Martín. Sí, bueno, és igual. Mira, l'economia, jo us ho dic, perquè jo ara estic llegint molt sobre aquestes coses i tinc una mica de noció, i ara soc economista amateur, també.
També?
També
metge amateur, ara economista amateur.
I són quatre coses, que és simple. Són coses que sempre s'han dit i no en fem cas. Amb això, amb aquests paràmetres, podeu anar per tot arreu i podeu reaccionar davant de les coses.
I ara vos ens donarà uns consells d'economista.
Consells d'economista,
Bueno, per les hipoteques.
Per hipoteques, per exemple, sí. Però economia en general, també, aviam, si tu deus 10.000 euros al banc, tens un problema. Si en deus 10.000 milions, el problema el té el banc. Ara, el que va a la presó, ets tu, també. Tu vas a la presó.
És una mica, sí.
El banc et deixa un paraigües quan fa sol. Això es diu, eh? Quan fa sol, quan no necessites, te'l deixa. I quan plou, després no te'l dona. Per tant, amb el canvi climàtic, pringa el banc, perquè com que no plou, haurà de deixar paraigües constantment, perquè no plou mai.
Has vist?
Avui dia
disculpi,
ningú et dona...
Disculpi, un moment. Això, de quina manera ens ajuda a...
Són frases de sabies volar d'economia.
Sí, però...
No has dit mai això del paraigües? Paraigües, quan
no, sí que s'ha dit, però què té a veure això amb una hipoteca?
Vale, perquè vagis al banc i diguis...
És que no hi té res a veure amb una hipoteca.
Mira, aviam, una altra. Ningú et dona quatre pessetes per un duro.
Com? Serà al revés.
Un duro quatre pessetes.
Un duro quatre peles.
Bueno, tampoc.
Això no ho diu al revés.
Ningú et dona un duro per quatre pessetes. Perquè no hi ha duros ni pessetes. Ja fa temps, això. Vull dir, això ja ho heu de saber. La borsa. Sí. Anem a parlar de la borsa. Venga. Cosa d'economia. La borsa. Porta-la de casa teva, perquè et cobren 15 cèntims cada vegada. I la més important de totes. Que és...
De moment, perdoni. Sí.
De consell pràctic, ningú.
Bueno,
hipoteca,
perdoni. Hipoteca. Mira, llogar o comprar? Llogar o hipotecar? Llogar o comprar?
Sí, llogar o comprar, sí.
Llogar o comprar, la gran pregunta. No, ocupar. És gratis.
Sí, home.
Està, ocupar és gratis o no és gratis? Sí, està. I l'última. Lo barato és car. Ara, això sí, lo car és caríssim. Lo car ja és l'hòstia. Però lo barato és car.
Però torna a insistir, què hi té a veure això amb els consells de la hipoteca?
Home, són conceptes econòmics. Són conceptes econòmics.
Ara jo, si li trasllado, per exemple, una pregunta que qualsevol persona que tingui una hipoteca que amb l'última pujada de l'Euribor està pagant de 200 a 300 euros més, al mes, que li aconsella?
La borsa, porta-la de casa teva, perquè et cobra 15 cèntims.
No, això ja ens ho ha dit. Igual Ferra li acaba de plantejar una pregunta concreta. Vostè és assessor amateur.
Ho he remarcat.
No, ja ens ho ha dit. La resposta al que li diu el Toni.
Li he preguntat, fa com els polítics. Fa com els polítics, estem preguntant sobre la hipoteca i no respon la hipoteca.
És economia o no és economia? Això que t'estic dient. Vale, ja
però aquest home... Però vostè ha escoltat el que li ha dit el Toni?
Sí,
que li ha
fet una
però què li ha de dir com a assessor? L'estic posant nerviosa.
No et posis nerviosa.
Sí que em poso nerviosa.
Perquè ell te va dient que no ho entens, perquè ho explica vostè a la mar de bé.
Sí. Vostè ho entès, no?
I tant. De 15 en 15, mira.
Sí, 15 en 15, tens una hipoteca, eh? 15, vés fumant. Quant cobra tu la bossa? Te la regala tu?
Ara ja van a 15 i allò està 20,
Sí. Quants anys portes pagant 15 cèntims? Quants anys portes? Quants
tot tindries? Tot per la... Per
tindries
la...
un pis a l'Eixample.
Per la mandra de no dur la bossa
no
de casa.
No ser la mandra, a vegades no la portes a sobre. Bé,
pues tornes a casa.
Més coses. Anem a... Parlem de música. Avui estrena cançó Lil Dami.
Doncs és un tema que porta per títol, ja ho escolteu, més igual. És el primer avançament d'aquest seu tercer disc, que es diu Dumi, que sortirà el 23 de febrer. I el cas és que per promocionar el llançament ha fet servir una campanya de publicitat una mica estranya, perquè recordem que dissabte va penjar a les xarxes que li havien robat el compte d'Instagram. De fet, ens va arribar al nostre grup de WhatsApp i vam dir, ostres, pobre, no? Quina putada, no? Vam dir, perquè,
sí,
pobre.
Sí, que me l'han robat.
I estava intentant, això, esbrinar qui l'havia estat. Doncs ahir, finalment, va dir en una piulada Igualada, que li havien entrat també al compte de YouTube.
Sí, és que això molt fort i s'està a punt de filtrar un vídeo meu. Sí.
Això, i vas dir que havien penjat un single nou contra la teva voluntat.
Contra la meva voluntat, estava embargat, s'ha guardat.
I ara ha quedat clar doncs, que era el videoclip d'aquest tema i que tot era una campanya
era un tren,
de publicitat.
Era una campanya de tren.
El dia que et passi realment, tinguis entren a casa o qualsevol cosa, quan vagis als Mossos,
bueno, serà top, que em xutaran cap a fora.
No només estrena Cançó Lil Dami, sinó que el cantant de música urbana Lol Dani, referenciat aquí al programa, també treu nou tema que porta per títol Intel·ligència Artificial. Disponible a partir de demà a les xarxes, principals plataformes, i que tenim amb nosaltres, us el podem oferir en exclusiva.
Exclusiva.
S'acabarà quan menys t'ho esperis. Sembla, però no. Molt bo. És cap on va la música. Ara fa un repitxo.
Teniu una mica de cervell de mandri?
Bravo! Sí, sí, sí. En exclusiva, Lol Dani, demà el podeu trobar a les diferents plataformes. L'haureu de buscar molt, per això.
Fan un paracetamol de quilo?
Eh?
Un paracetamol de quilo?
Sí, el pot tallar en 6 trossos, en forma hexagonal. Bé, ara farem una pausa i d'aquí uns moments recordarem la figura del Josep Maria Espinàs. Però abans hem de parlar de... Tot i que avui no em fa massa de sol...
Però és igual.
De sol ideo.
El senyor Santa Susana sempre ens diu que encara que hi hagi núvols...
La placa funciona.
Funciona
una mica menys, però funciona.
Però funcionen. I com que hem de cuidar el planeta i la factura de la llum està pels núvols, Solideo, que és l'empresa de renovables de Catalunya, us ofereix la millor solució de plaques fotovoltaiques per casa vostra. I és igual si viviu en un pis o en una casa. Les plaques funcionen igual de bé a tot arreu. Estalviareu en la vostra factura de la llum i generareu la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo. Ho heu de fer.
Surt que conto fins a 10, perquè si no... Un minut, i recordem la figura de Josep Maria Espinàs.
Versió RAC 1.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Míriam Díaz, la Generalitat obrirà demà la capella ardent per Josep Maria Espinàs, que va morir, recordem-ho, ahir als 95 anys. Parlem del cronista per excel·lència de la llengua catalana.
Exacte, la capella que obrirà des de 10:45 del matí fins a les 7 de la tarda, on es podrà donar l'últim adeu a l'escriptor i signar el llibre de condolences. S'haurà d'entrar per la porta principal de la plaça Sant Jaume. Abans, a les 9, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, traslladarà el condol en nom del govern a la família i farà un parlament institucional. Hi ha moltes persones que es volen acomiadar de l'escriptor, que, com deies, és un dels noms propis de la literatura catalana i un dels grans cronistes del país. Deixa un llegat enorme de llibres, també llibres de viatges, milers de columnes diàries, primer el diari Avui i després el Periódico. A més, va ser un dels fundadors de 16 jutges i va escriure la lletra de l'himne del Barça. Un llegat titànic que deixa també alguna obra inèdita pendent de publicar, ho explicava la seva editora i soci en la fundació de l'editorial La Campana, Isabel Martí, aquest matí al Monarraco.
Llibre que ell havia començat a fer per nens sobre l'espai i el temps. I ell deia, el temps està fora del nostre abast, el temps no el controlem. L'important és l'espai. L'espai és el que dibuixa els homes. Té això, té un llibre sobre els enterraments, una sàtira sobre els enterraments i la mort i l'excessiva transcendència inacceptable. I deia, però si és normal, ens hem de morir. I ell deia, la mort no és un espectacle, per favor, no aplaudiu. El millor que es pot fer en un enterrament és fer el mateix que fa el mort, callar.
Doncs el Versió RAC1, aquest programa, vam tenir l'honor d'entrevistar el Josep Maria Espinàs diverses vegades i avui hem volgut fer-li un petit homenatge amb el recull d'algun dels fragments de les converses que vàrem mantenir amb ell. Marta.
Per exemple, la conversa que vam mantenir amb Josep Maria Espinàs el 30 de desembre del 2009, quan ens va venir a presentar el seu llibre I la festa segueix. Vam parlar amb ell sobre la seva manera de ser, sobre la seva manera de viure, i ens va explicar, per exemple, que a ell li agradava molt centrar-se en el present. Es definia a si mateix com una persona presentista.
En aquest moment, jo fa mitja hora, doncs em costaria molt explicar-te, dir què feia, o el que pensava, o quan seguiria, esclar, perquè n'he perdut la memòria. I el que pot passar d'aquí una hora, en aquest moment no és present amb mi. I hi ha gent que sempre barreja molt les coses. Jo soc molt present en aquest sentit. Per exemple, no sé de què parla l'article que he publicat avui. I això ja forma part, està passat, no? En canvi, hi ha gent que sempre està revivint allò que ha escrit, allò que ha fet.
Però quina sort, perquè tothom recomana ser així, però és molt difícil ser així.
Per exemple, aquest llibre que tens aquí, sí. Vull dir, ja si em fessis dir quants textos hi ha, quin és el primer, quin és l'últim, no t'ho sabria dir. Hauria de mirar-ho, ja està fet això. En aquest sentit, soc molt presentista, eh?
Presentista, és un concepte que...
Sí.
Que mira, com que la conversa és del 2009, no ho recordava i estic per apuntar-me a la meva llibreta. Presentista.
És bo ser presentista.
És molt bo.
Per Josep Maria Espinàs treballar era terapèutic. Quan li feia mal alguna cosa, ell explicava que es posava al davant de la seva Olivetti i la pregunta que li vam fer és com vivia ell el seu ofici.
Jo un dia escric un text, una prosa d'aquestes, de...
Sí.
I la festa segueix i l'escric. Sobre la meva mare, sobre què passa a l'escala de veïns, que he vist passant per un bar un home que deia no sé què, observacions de la realitat, reflexions, escric una pàgina concreta i s'acaba tot un plegat, eh? Perquè no ho allargo. Em sembla que potser una de les gràcies d'aquest llibre és que l'extensió de cada prosa és justa, diu el que ha de dir i que no es vol lluir, i en canvi dona idees, no? Llavors l'endemà, on demà passat, escric un altre text, l'endemà passat un altre text, i llavors tinc 3 o 4 els porto a l'editorial. L'Isabel Martí es llegeix i diu, t'adones que estàs fent un llibre? Ah, no, és que jo no pretenia fer un llibre. Jo només escrivia coses que m'interessava escriure.
Ens va confessar que ell no volia ser escriptor, però que ho va acabar sent perquè així li deia la gent.
Perquè jo no em programo com a escriptor. Jo he resultat que sóc escriptor perquè la gent m'ho diu. Aquesta és la millor frase que m'han dit a la meva vida, eh? Una dona d'un poble... li vaig fer una pregunta, va dir, vostè ja ha estat aquí, oi? Dic, no, jo hi he estat mai, oi? Dic, no. Doncs el tinc vist, vostè el tinc vist. M'havia vist a televisió, segur, no? I llavors ho escurso. La frase boníssima, la millor que m'han dit a la meva vida, aquesta dona de la Pobla de Massaluca, va ser aquesta. Escolti, a vostè no li diuen escriptor? És fantàstic. Jo no sé què sóc. Ara, a mi em diuen escriptor. Jo no volia ser escriptor de petit, com no volia ser bomber, com no volia ser metge, com no volia ser res. Jo no he volgut mai ser res. El pas és que m'he trobat sent escriptor. I sé que ho sóc perquè la gent m'ho ha dit.
L'Espinàs es va definir a si mateix amb un concepte molt divertit que ens va fer riure. Va dir que era un mig-seller, no un best-seller, un mig-seller, perquè no havia venut milions de llibres, tot i que Déu-n'hi-do, eh?
Jo sóc un modest mitjà seller, diguem-ne, per dir best, oi? I per tant ja m'hi conformo i em sembla molt bé. Escolta, he viscut 80 llibres i 82 anys, doncs venent prou els llibres perquè el lector, que és el que mana, el lector et digui continuï, perquè jo m'interessa el que vostè escriu, amb això m'hi conformo. Però vull dir, home, a mi no faria res vendre 2 milions d'exemplars d'un llibre. Qui diu que no? Qui digui que no és que no viu en aquest món.
En Josep Maria Espinàs tenia molta habilitat per explicar anècdotes i això ens ho va demostrar el 2007 quan el van convidar per parlar de Relacions particulars, que és un llibre que va publicar on explicava les experiències que havia compartit amb escriptors com Espriu, Foix, Delibes, Pla o Cela. El llibre tenia una portada molt curiosa, no sé si la recordeu, i sortia l'Espinàs pujat a sobre de les espatlles de Cela, sí, com si fos una aixaneta allà pujat. I atenció a l'anècdota que ens va explicar sobre aquest autor, sobre Camilo José Cela.
I un dia al sopar la gent es va anar a casa seva, jo el vaig acompanyar perquè anava a camí de casa, el vaig deixar a la porta de l'hotel, no? Uh-huh. I llavors, abans d'entrar a l'hotel, ell, i dir-li adéu, es va quedar plantat i em va dir, és que no vull entrar en l'hotel. Dic, molt bé. Doncs, no, veràs, me podes deixar 500 pessetes? I jo, que era un noi, un jove escriptor sense diners ni res, casualment aquell dia portava 500 pessetes, les hi vaig deixar, i l'endemà em diu te vienes a la una, i molt bé, com que anava a dinar a la una vaig anar a l'hotel i és que esperava el periodista. Bueno, hi va entrar el periodista, va sortir de la banyera amb una tovallola embolicada només, ja tenia foto a la Vanguardia segur, eh? I primer me l'havia trobat jo estirat al llit amb una cara així i em diu, oi, ayer que me dejaste 500 pesetes, puc dir lo que em va dir?
Sí, home, sí, i tant.
Me tocó una puta gimnàstica.
I ara?
I era mentida. Necessitava que algú pogués explicar a la seva gent que el Cela no se'n va anar a dormir.
O sigui, el màrqueting... El màrqueting el domina. Sí,
sí. El Cela dominava el que en diríem el màrqueting.
Exacte, però molt seriós.
Una altra anècdota. Jo aquesta crec, sobre... Sí, clar. A veure, ho va explicar Josep Maria Espinàs, eh?
El Camilo José Cela segur que ho va fer. I feia allò de la palangana.
Ell diu que s'ho va inventar, eh? Que s'ho va inventar. Vinga, més anècdotes. Aquesta sobre Josep Pla. Segons Espinàs, Pla era un home ple de contradiccions i no gaire rigorós.
Tenia moltes contradiccions. Moltes, perquè ell defensava, per exemple, s'ha de ser civilitzat, l'educació és bàsica en aquesta societat. Molt bé, esclar. Llavors, explica una anècdota del llibre. El Pla arriba per primera vegada a Nova York, jo l'acompanyava a Bilbao, va agafar el barco de Bilbao, amb Junts fins a Bilbao, va seure al costat del taxista i li va preguntar al taxista, aquestes escultures ja hi eren quatre tonteries, no? I després va publicar un reportatge de 4 pàgines sobre Bilbao a través del que havia dit el taxista, ja comprendreu, doncs, que no era un reportatge gaire sòlid, i segurament.
O sigui, de la conversa amb el taxista...
4 pàgines
sobre Bilbao. Més records, aquest també és bo. Atenció al protagonista de la següent anècdota, J.B. Foix, que pel que sembla era força de rep a l'home, eh?
Ell volia sempre separar-se de la pastisseria, com és lògic, perquè com em va dir amb una carta que em va enviar, diu, mira, jo no escriuré la història de la pastisseria perquè jo, com sap, estic dedicat a les afeccions literàries i espirituals, eh? Clar, partint d'aquesta base, els bombons hi eren allà perquè semblava que els havia de posar. Els posava la seva minyona, ella en deia la meva serventa, que es deia Gaudiosa. que em sembla que és un nom que es va inventar el Fuig per dir-li amb ella, que s'havia dit Pepita o Flors, però... La Gaudiosa ha portat aquests bombons i els deixa allà sobre la taula. I llavors va deixar els bombons. I llavors em va dir: Espinàs, a vostè n'hi toquen dos. I no m'havia passat mai això, si la gent deia, si vol prendre bombons, si no, hi haurà la xocolata. N'hi toquen dos. Llavors hi havia l'editora al costat, el Martí, que hi hem anat per un llibre, diu: a vostè n'hi toca un. I jo vaig pensar: aquest home ha muntat un bombòmetre. I jo estic a dos, que no sé si com estrelles de pel·lícules, sí, sí, no sé, no? Si es mou és poc, potser algú té tres, i algú té quatre, i algú cap, vostè cap, no sé. Esclar, tu vius això i te'n recordes tota la vida.
Tota la vida se'n recordava. Aquesta anècdota amb J.B. Foix, boníssima.
M'ha agradat el Josep Maria Espinàs, que diu: va crear el bombòmetre.
És curiós, fantàstic, per això, perquè, clar, ell va conèixer tots aquests escriptors, sí, sí, tan importants, però, en canvi, quan ell havia d'anar a sopar amb un grup de gent, no quedava amb altres escriptors. Ell quedava amb gent normal. De fet, feia 20 anys, quan el vam entrevistar el 2007, ja feia 20 anys, que tenia una colla amb qui es reunia amb freqüència. Hi havia un microbiòleg i un enginyer industrial, un expert en cinema, un dissenyador, un advocat, un periodista i un jesuïta, entre d'altres persones. Aquest grup el van batejar amb el nom de La Penya, i eren unes trobades amb unes regles de funcionament força curioses.
A mi, llegint el nou llibre del Josep Maria Espinàs, m'han entrat moltes ganes d'anar un dia, bueno, ara vull dir, ni que sigui a treure el cap, per la penya, aquest grup de, que vostè sí, defineix com gent normal, sí, amb qui es reuneix aproximadament, bueno, des de fa 20 anys, i ho fa cada 3 setmanes.
Anem a sopar junts.
Això és extraordinari, sobretot, comentàvem amb la Rosana, amb les normes, perquè hi ha unes normes que he trobat extraordinàries, Rosana.
Sí, sí, perquè volem comentar-les amb vostè perquè realment són boníssimes, no? Per exemple, una de les primeres normes és que no hi hagi ningú que parli massa temps seguit si no és que se li ha demanat informació sobre un tema que coneix.
Això s'explica si després parlem de qui composa aquesta penya,
exacte.
Però això és veritat.
O sigui, si no et demanen coses, no cal que parlis massa, no?
No. Home, pots parlar espontàniament.
No prendre, que ningú prengui el protagonisme. No fer un monòleg, diguéssim.
No, exacte. Per això només per una raó, perquè d'aquesta penya no hi ha cap escriptor, que és la condició per la qual jo hi vaig.
I aquí ve un altre moment de la conversa que jo sóc fan de... Era fan i seré sempre fan de l'Espinàs. Ell quedava amb aquest grup d'amics i sempre sabia a quina hora quedaven i quan plegaven, o sigui, a les 12, igual que jo es vaig fer fora de Catalunya, ell a les 12, la trobada s'acabava sí o sí.
I tant.
Bé, és que això hauria de fer no només la meva penya, sinó que hauria de fer tothom. És a dir, això no ho fa ningú, i això ho hem aconseguit. Llavors et dic: començarem a tal hora. Jo pregunto sempre amb altres tipus rones: i a quina hora acaben? Home, no, ja ho veurem. Ah, no, l'hora d'acabar és tan important com l'hora de començar.
Molt bé.
Llavors sí, és que en 3 hores no en tens prou, amb uns quants amics, perquè parlar d'allò que s'ha de parlar és que no ho dic res. I és que, què feu allà? Asseguts amb una cadira i prou. Llavors arriba l'hora que marxes i te'n vas, i jo vaig a dormir més tard, eh? O sigui, per mi, plegar a les 12 és aviat, però jo comprenc que pel metge que hi ha allà, per l'enginyer que va a la fàbrica, per tot, doncs molt bé, s'acaba cap a les 12 i fora.
Lògic.
El que m'ha agradat, ell diu: si en 3 hores ja no t'has dit el que havies de dir-te, ja no cal que ho allarguis.
Totalment d'acord, en 3 hores ja has tingut temps més que suficient, Josep Maria Espinàs.
I si no, ja ho sabem que estàs d'acord, ja.
Ell era un excel·lent conversador, i ho era perquè sobretot sabia escoltar. I van parlar sobre aquesta qualitat que ell tenia, la de saber escoltar.
En el llibre diu: quan escoltem ja estem pensant què direm d'aquí un moment. Falta atenció al llenguatge de l'altre, al vocabulari que utilitza la pronúncia. Ens hem acostumat a no escoltar, és a dir, a només voler parlar nosaltres, a dir el que nosaltres volem dir, i no estar atents a la conversa?
Home, em penso que bastant sí, i tu i vosaltres estareu... Em sembla que estareu conformes amb això. Jo penso una cosa i començo a dir-la. L'altre em fa una observació, però no l'escolto. Jo vull continuar dient el que dic. Saber aturar-se i preguntar: escolta, què has dit? Què vols dir? Que no acabo d'entendre. I llavors contestar és, em sembla, el mínim de civilització que es pot demanar quan hi ha unes quantes persones juntes, no? Ja no parlo dels casos extrems, els que ocupen tot el temps i no deixen que ningú parli, no? Però si tu ara em dius una cosa, la meva obligació és escoltar-te, i no només perquè és aquí, estic en un acte a la ràdio amb tu, sinó que si ens trobéssim pel carrer, jo no... He d'esperar que tu diguis alguna cosa per dir-ne i alguna. No, t'he de deixar la meitat, perquè jo en diré la meitat, perquè un altre em tallarà a mi la meitat i ens passarem una conversa en què ningú ha dit el que volia dir i ningú ha escoltat el que s'ha dit.
Però a banda de saber escoltar, Josep Maria Espinàs també era un gran observador. Captava molts detalls quotidians en el seu viatge a peu i, de fet, Espinàs es definia a si mateix com un home de mirada curta.
Quan dic que soc un home de mirada curta, vull dir que m'interessa molt més un arbre que un bosc. Un arbre és preciós. Et mires l'arbre, la forma de les branques, si tu hi dediques atenció, si no passes. Jo em dedico a aturar-me a mirar. En el llibre, al fons, són reflexes d'observacions que he fet i que m'han donat idees, no? Mires l'arbre i cada arbre és diferent. Cada arbre és diferent, és una meravella. Vas passant i vas mirant els arbres. Un és petit, baixet, l'altre gran.
Branca, els detalls, no?
Branca retorçades, un color més verd. En un bosc no veus cap arbre, només veus el bosc.
Aquesta darrera entrevista la vam fer, com dèiem, l'any 2009 i així el vam acomiadar.
Josep Maria, moltes gràcies pel llibre.
No, ara i ara.
És un plaer llegir-lo a casa, allò posant música de jazz, que és una altra de les coses que em sembla que li agraden al Josep Maria. Es posa música de jazz, agafes un ditet de, que ara li comentava, micro tancat, un ditet de whisky i comences a llegir el llibre i escolta.
A casa no em prenc pràcticament mai, eh?
No?
No, només en algun restaurant vaig fer una mica de whisky.
Ho faig per tu.
Però vaig.
Ja ho faig jo.
Per tu. Ah, molt bé.
I aleshores, escolta, és com... En fi, és
un plaer.
És un plaer, és el que dèiem, és un moment...
Bé, i la festa segueix, perquè mentre siguis viu, a veure...
Un brindis a la
algú
seva
pot trobar-ho exagerat. Algú pot trobar-ho exagerat. Però no, això neix d'un poema, com qui llegeix el llibre veurà, sí. Francès, que està molt bé, un preciós poema de Prévert, que és un home, que un obrer, que es vesteix el diumenge, de diumenge, que s'emborratxa com un boig, arriba el dilluns, continua pel carrer vestit de diumenge, i diu, ei, no pago, ja vindrà algú i li pagaran, i surt al carrer del dilluns i diu, quin sol, que les nenes són maques, quina felicitat, quina meravella el món. I la festa segueix. I és igual. De moment, encara segueix la festa, no? En comptes de dir, oi, pobres últimes pàgines de la meva vida.
Tot això. S'ha de viure el present.
Mentre hi sigui, segueix.
Sí, senyor, sí, senyor.
La festa segueix, amb Josep Maria Espinàs. Josep Maria, moltíssimes gràcies.
No, home, ha estat molt divertit. Se m'ha passat molt bé. Tens una gent, a més, al costat teu, que són molt agradables i funciona molt bé, això, eh? Mira, és una penya, això.
Doncs un gran elogi del Josep Maria Espinàs, que va dir que això era una penya com la que ell va tenir durant tants i tants anys.
I les 7 s'acaba, ja saps quan s'acaba.
Sí.
Quatre hores i avall.
A les 7 s'ha acabat.
Què tal, Bala, com estàs?
Doncs molt bé.
Amb el Bala content d'estar aquí. Estàvem disfrutant aquí. La veritat és que escoltaríem la conversa
sencera.
Exacte.
Sí. Jo farem... Aquí, amb Adalit escoltant sí. Les pitances.
És per recuperar aquestes entrevistes. Sí. No sé si es poden recuperar la carta aquí a RAC1, però és per repescar-les, perquè era un plaer escoltar el Josep Maria Espinàs i conversar amb ell. Ara, Bala, avui ens proposes tota una aventura per tots aquells que vulguin fer una cosa diferent el dia de Sant Valentí, recordem, proper 14 de febrer.
Efectivament, posem-nos les piles, perquè si heu de fer alguna coseta, ja està aquí, una coseta romàntica, una cosa especial, doncs aquí al Versió, pareu molta atenció, estem preparant una moguda molt bonica per Sant Valentí.
Que dice pavo.
Serà una posada en escena molt romàntica.
Fua, loco, ¿qué vas a hacer, tete?
Atenció. Sí, Adri, t'interessa això.
M'interessa.
Busquem gent que vulgui declarar el seu amor d'una forma molt original. Us oferim demostrar la vostra estima en un escenari únic.
D'on?
Sí, serà submergits entre taurons.
Fuà!
Què passa? Estan bojos o què? Esteu sonats.
Home, és que l'amor el que fa és fer bogeries de tant en tant, no? I el que nosaltres farem és obrir-ho. Tant si tu li vols, jo què sé, fer una declaració d'amor a la teva parella, o t'hi vols casar, o, per exemple, li vols dir que l'estimes molt a un amic o una amiga, aquells amics que sempre estan allà, que tu ja poses... Tia, a WhatsApp, ja et truquen. Sí. M'has espantat.
Fuà, tete, tia. Pura nobleza.
Sí, sí. Aquests amics que tu poses, tia, no t'ho creuràs?
Tete, que fuerte, tete.
Doncs també podeu declarar el vostre amor a un familiar,
a un fill.
A un tete, a un bro, a un loco.
A un loco, a un tete.
Tornem-ho a subratllar. Aquesta declaració d'amor que pots enviar a qui estimes...
A la bona.
Es farà
dins l'aquàrium amb els taurons.
Amb els taurons i la resta d'animals. Això serà...
És una declaració d'amor o de mort?
No, no,
d'amor.
Perquè aquestes declaracions s'han de fer d'una forma especial. Clar. Perquè si no, tu diràs, què vam fer el 14 de febrer del 2023?
Claro.
Ostres, hauríem d'anar a sopar a un lloc normal i hauríem fer una cosa normal. No, no, ara podràs dir, és que jo el 14 de febrer del 2023 és que m'estava banyant amb taurons a l'aquàrium.
Claro que sí, Tete.
Clar. És que això ho podran explicar. O sigui, és d'aquelles anècdotes que expliques per tota la vida.
Si ho, si ho pots explicar, sí.
Que sí, home,
Toni,
el tauró, a veure...
A veure si ho explicarà el tauró.
No, no.
Vaig fotre dos idiotes tan boníssims.
No heu de patir per res, perquè l'equip de l'Aquarium, de fet, és expert en oferir experiències especials i us oferiran tot l'equip, el material, les indicacions necessàries perquè sigui la millor declaració d'amor que hagueu fet mai. I, de fet, es faran una gàbia, que això també dona com aquesta mena de seguretat, perquè estarà tot protegit.
Ah, no, la gàbia no.
Home, vagi vostè sense gàbia.
No eres tan valiente para declarar el amor.
Doncs això,
sense gàbia,
14 de febrer, sobretot que tingueu clar que aquella data la deu tenir lliure, perquè farem aquesta declaració d'amor a qui vulgueu i nosaltres estarem allà per veure-ho. Com heu de participar a aquest sorteig?
A veure,
doncs envieu un correu electrònic